setmana els consellers Puig i Pelegrí presentaven el nou programa de promoció turística en el Turisme Catalunya, un programa impulsat per l'Agència Catalana de Turisme i l'INCAVI, que neix amb l'objectiu d'establir un model integrador de gestió entre l'enoturisme de l'enoturisme a Catalunya. Per començar, s'ha fet un primer inventari del sector a Catalunya, on s'han identificat 300 cellers que ja ofereixen visites guiades a aquelles persones que volen estar en contacte amb la cultura del vi. Aquest informe constata el potencial que té Catalunya per posicionar-se com a destinació no turística de referència i amb les seves grans possibilitats de creixement. Lluís Tolosa va ser l'encarregat de fer la introducció en aquest acte i és el nostre convidat avui. Ell és expert en enoturisme, ha escrit diversos llibres i ha publicat més d'un centenar d'articles sobre la importància del enoturisme, sobre els vins i sobre la gastronomia. Lluís Tolosa, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Benvingut al nostre programa.
Gràcies.
Potser hauríem de començar explicant d'on neix aquest interès teu cap a l'enoturisme o cap a la gastronomia i el vi en general, no?
Bueno, un hobby convertit en primer en segona professió i un dia vas deixant la professió principal i ja t'acabes dedicant a escriure sobre vins, a visitar cellers i a disfrutar de la cultura del vi.
Doncs ens aprofitarem d'aquesta experiència per intentar fer una mica el mapa de què és el que tenim a Catalunya. Això que ara anomenem enoturisme, però que de fet des que tots érem petits hem anat a visitar caves,
sí.
I amb les famílies anàvem a comprar, quan arribava el Nadal anàvem a comprar el vi i el cava justament als cellers. Mm-hmm. És a dir que l'enoturisme és el nom amb el que ara denominem aquesta activitat, però l'activitat és molt més antiga,
sí,
que a tota aquesta posada en escena, no?
Sí. Sí, el que hi ha ara és l'oportunitat de convertir-ho en un gran negoci per Catalunya. Jo crec que el que canvia és la dimensió econòmica que pot tenir. Hi ha altres zones del món que no tenen el nostre potencial i que estan tenint 8 milions de visitants als cellers amb una facturació altíssima, no? Llavors nosaltres tenim més de 600 cellers a Catalunya, alguns estan fent visites i uns altres no. Pocs estan fent d'això una àrea de negoci important. Més aviat això del diumenge tenir obert el servei. Sí, bueno, doncs es venen unes quantes ampolles i es rep a la gent i es fidelitza els clients i tal. Però l'oportunitat que tenim és desenvolupar-ho realment com una àrea de negoci tan important com vendre vi.
Per desenvolupar aquesta qüestió com una àrea de negoci s'ha d'integrar tota l'oferta, m'imagino.
Sí.
Perquè clar, cellers n'hi ha de petits que han obert les seves portes, sí, de grans molt grans que ens ensenyen les grans caves, hi ha tota mena, però el que sí molt probablement no hi ha és una coordinació respecte a com ha de ser aquest producte, parlant en l'àmbit del turisme em refereixo.
Cal primer una coordinació a petita escala de cada celler, és a dir, pensar que un celler ve del sector primari, que és l'agricultura. Molts han fet un salt en lloc de vendre raïm a passar al sector secundari, que és tenir una indústria i per tant tenir un celler i produir bé, i ara alguns els hi demanem que facin un tercer salt mortal i passin a fer serveis, sector terciari, serveis turístics, i això a vegades és complicat perquè l'empresa és familiar i tu no pots estar treballant de dilluns a dissabte i que el diumenge t'arribin tots els barcelonins a visitar el celler. Per tant,
perquè tens l'estructura necessària per
atendre. Clar, hi ha un repte primer. I per contractar una persona, doncs has de tenir una facturació anual que sigui suficient com per compensar de facturar-la. Per tant, primer cal aquesta estructura pròpia de cada celler que decideixi apostar o no per muntar això de l'enoturisme d'una forma una mica gran. I després hi ha doncs, aquesta coordinació entre les diferents denominacions d'origen o entre els diferents cellers perquè Catalunya mostri al món que hi ha una oferta no turística estructurada. Són dos reptes.
Ara que tenim un inventari, que a mi el que em sorprèn és que el tinguem ara. Jo pensava que aquest inventari estava més que fet, francament.
Bueno, almenys el tenim, no?
Sí, ara
sí,
el tenim.
Jo també.
Ja està bé, però a mi em sorprèn que ara es faci un inventari, quan a mi em sembla que primer que és una cosa que no ha de ser massa complicada de fer, perquè jo suposo que deuen haver-hi mailings dels cellers de Catalunya i dins d'aquests mailings els és tan fàcil com dir vostè obre, sí, entenc, en principi, no? Sí. Però vaja, tenim un inventari que és fantàstic, doncs ara que tenim aquest inventari hem de començar a veure amb què ens podem comparar.
Mm-hmm. Sí, és cert que es fa estrany pensar, no?, que fins ara no hem tingut un inventari, no? El que s'ha fet, jo crec, el que ha fet sobretot l'Agència Catalana de Turisme és veure fins a quin punt l'oferta turística que estan oferint aquests cellers està ben estructurada, és a dir, quants fan visita realment i quants no, si la visita és disponible 7 dies de la setmana o no, quins són els preus de la visita, qui inclou la visita, etc. Bueno, això és aquesta feina que s'ha fet. El pas important és passar de que hi hagi molta oferta a tenir realment un producte turístic que es pugui comercialitzar. Tu també vols anar a Alemanya i que una agència de viatges de Berlín estigui venent estades de no turisme a Catalunya, doncs has de tenir molt clar què és que estàs venent.
El producte d'existir, bàsicament, que això és el que ens passa moltes vegades, no? Que creem una marca determinada i després al darrere no hi ha res que tingui consistència.
Clar, llavors és important saber si els diumenges es pot anar o no, quins cellers poden rebre un autocar i quins no, quins cellers tenen servei a més per fer un dinar i quins no, i per tant tot això suposo que és el que s'ha volgut estructurar abans de començar a vendre, no?
Ens podem comparar amb algú veient aquest inventari?
Ens podem comparar amb algú?
Jo dic perquè moltes vegades quan un crea un producte turístic també està bé mirar cap enfora i veure què és el que passa, no? Perquè a vegades hi ha coses que es poden copiar que ja funcionen i que són fantàstiques.
Jo crec que
no cal diferenciar-se amb tot.
Com que estem muntant el model de no-turisme, és a dir, hi ha moltes iniciatives molt petites, de molts cellers que ho fan pel seu compte, de molts consells comarcals que estan estructurant això, de patronats de turisme, de consorcis de no-turisme, és a dir, han aparegut bolets, diguem-ne, per tot Catalunya, que cadascú fa més o menys temps que ho té muntat d'una manera o una altra. El model, per dir-ho d'alguna manera, està creixent de forma desendreçada i ara el problema serà
posar-ho
en ordre. Per tant, en qui ens podem comparar o no depèn de nosaltres. Jo crec que hem d'anar cap a un model et faria una barreja, diguem-ne. Des del punt de vista comercial i econòmic hem d'anar cap a Napa Valley, val? Que han convertit la visita als cellers en la segona atracció turística després de Disneylandia, no? Per tant, un dels grans eixos econòmics de Califòrnia. Des del punt de vista econòmic i turístic, cap aquí. Des del punt de vista cultural i paisatgístic, jo crec que hem d'anar cap al model de la Toscana. Llavors crec que entre aquests dos equilibris ens hauríem de moure, no?
Però les dimensions, diríem, les de Califòrnia deuen ser bastant diferents de les de Catalunya, no?
Bueno, ara estan movent 8 milions de turistes a l'any, però jo crec que Catalunya ha de moure, no et dic que 8, però 2 o 3 o 4 milions de visitants als cellers.
Aquesta modalitat també s'ha de nodrir del profit dels altres turistes que venen ja habitualment i reconduir-los, o estem parlant d'un perfil absolutament diferent al que tenim fins ara?
No. És a dir, l'enoturista pur, el que només visita cellers i només vol cultura del vi, aquest, diguem-ne, que és un extraterrestre, diguem-ne, que és un personatge molt curiós, o molt aficionat, o gairebé semiprofessional. No, diguem-ne, si volem donar-li dimensió, el que hem de fer és integrar l'oferta no turística dins de qualsevol estada de vacances o de qualsevol turisme cultural que es pugui fer per la zona. Llavors, hem de treballar bàsicament dos mercats. Un és el mercat català, que l'hem de recuperar pel consum de vi català i l'hem de recuperar també com a no turisme. Això que deies de que de sempre hem anat a visitar cellers, alguns catalans, però diguem-ne que el volum és poc. I l'altra cosa que hem de fer és aprofitar que ja som una zona turística, perquè tota aquesta milionada de gent que passa per aquí, doncs un dels 7 dies que està aquí integri una proposta de no turisme.
Pel celler serà més important la venda del vi? Arribarà un moment que serà més important la venda del vi o la rebuda de turistes?
Cadascú ho ha de decidir, eh? Pensa que
és una opció que no se t'ha d'escapar de les mans, en qualsevol cas, la decisió.
Bueno, hi ha un debat, eh? Hi ha cellers que diuen no, jo em dedico a elaborar vi, i hi ha alguns que diuen jo ni tan sols venc vi, jo li dono al meu distribuïdor i ell el ven, jo sóc elaborador de vi. Aquest seria un extrem. No?
Això seria el celler purista.
El celler purista, no? A l'altra banda, hi ha un tipus de celler que es dona compte que va desenvolupant productes paral·lels al vi i acaba facturant més amb aquests productes paral·lels que amb el vi. Poso un exemple. Doncs tenir habitacions al celler. Hi ha un moment que 160 euros l'habitació cada nit, hi ha un moment que si tens 6 habitacions et dones compte que fas una facturació d'habitacions al celler, optimitzes les instal·lacions. Hi ha gent que ha vist que combinant un pica-pica o un dinaret amb el vi, doncs clar, la facturació puja més que venent només 3 ampolletes de vi. I uns altres han muntat al voltant d'això tot una sèrie d'activitats, sortides amb veler per veure les vinyes des del mar, sortides a cavall per les vinyes, pícnic a les vinyes, senderisme entre vinyes i totes aquestes activitats que es facturen.
Baremes
a les vinyes. És a dir, un cop tens un entorn rural bonic i tens una masia bonica o tens una gran instal·lació industrial, doncs la pots aprofitar per moltes coses. Fins i tot el lloguer d'espais està funcionant molt bé, eh? I vies desfilades dins d'una nau de botes de roure, en reunions d'empreses en cellers, en fi, moltes coses.
En qualsevol cas, la creació de l'enoturisme com un producte turístic a Catalunya no ha de limitar ni posar portes a les iniciatives que cada celler tingui de forma individual.
No, no, clar. Faltaria més. De fet, això és un factor molt important, és a dir, els cellers són empreses privades, val? I per tant les accions que pugui fer l'administració han de ser complementàries i de promoció d'un sector, però lògicament cadascú amb la seva empresa ha de fer el que vulgui, i de fet qui tira endavant d'aquest país són els petits empresaris, i els grans també, però les empreses.
De moment parlem de senyalització. Sembla que una de les primeres activitats, com sempre passa a la indústria turística, una de les primeres activitats que es duran a terme en aquest sentit de l'enoturisme a Catalunya és fer una senyalització que d'alguna manera doncs ja vagi posicionant aquells visitants perquè sàpiguen que en aquella zona o que en aquella població hi ha la possibilitat de visitar cellers i de fer enoturisme, no?
Sí, les dues accions concretes que van esmentar els consellers van ser la senyalització de les nostres zones vinícoles i d'altra banda aquesta campanya de promoció turística, no? Que suposo que serà més publicitària. Senyalitzar és el mínim d'una regió vinícola, no? És a dir, tu circules per unes altres zones vinícoles, tens senyalitzats tots els cellers que et trobes pel camí, i per tant si estàs circulant per allà
en França,
en França o amb la Rioja, no cal anar tan lluny, llavors clar, per exemple, quan circules per la Rioja, que he viscut allà una temporada i conec bé, tu vas per qualsevol carretera o carretereta i veus un pal que t'indica 8 cellers a l'esquerra i 8 a la dreta, no? Per tant, l'impacte que vas tenint és això, és una regió vinícola, no? I això al final el que fa és atraure molta gent. És un bàsic fer aquestes senyalitzacions.
Bé, hem d'estar, suposo, tinc la impressió, contents i satisfets d'aquesta nova iniciativa, i suposo que des de la teva perspectiva professional també.
Sí, crec que és un primer pas, eh? Un primer pas, cal molt a fer, però és una primera iniciativa i jo crec que és bo que s'estiguin coordinant l'Agència Catalana de Turisme, sobretot amb el Departament d'Agricultura, on hi és l'INCAVI.
Lluís Tolosa, moltes gràcies per venir a fer-nos la llum sobre aquesta qüestió de l'enoturisme. Gràcies per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres.